millor tria d'ingredients, els de la nostra terra. Escombrant cap a casa, mirant la butxaca, esclar. Ho servirem a la temperatura exacta, estarà tot a taula amb puntualitat. Aquest dijous a les 12:20. Avui què cuinem? L'espai de cuina amb receptes casolanes de Ràdio Mora d'Ebre. Amb les nostres cuineres favorites, la Magda i l'Agustina. Divertit, desenfadat, instructiu.
Avui, què cuinem? A Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER.
Aquest dijous a les 12:20. Recorda-ho.
Les 12:22 i que contenta estic d'obrir les portes de la ràdio a la cuina. Avui només amb la meitat de l'equip, que em sap molt greu, però bueno, contents de recuperar la cuina. Magda, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Benvinguda a la ràdio de
moltes
nou.
Moltes gràcies. Aquí tenim un estudi una miqueta buit.
Sí.
Els trobem molt a faltar. Des d'aquí una abraçada. I que se superarà tot, si tu vols.
L'Agustina i l'Antonio, que els tenim encara de baixa per aquest genoll, no? Que està jugant una mala passada.
Molt forta, l'Antoni i l'Agustina.
A més, sabem que ens esteu escoltant, sí. Així que ens dirigim directament a vosaltres. Sabem que esteu en la ràdio posada, que us estimem moltíssim.
I sí, moltíssim.
Que us trobem a faltar
moltíssim.
I que aquest programa va per a vosaltres.
Dedicat amb ells.
Dedicat a tots vosaltres. Així que som-hi i anem a fer el que millor sabem fer, o intentem fer millor.
Ho intentem.
Que és, en el meu cas i en el cas de la ràdio, fer ràdio, en el teu cas, bones receptes.
Bones receptes. Intentarem.
Què cuinem avui, Magda?
Bueno, doncs avui cuinem les receptes de cuina dels llibres que nosaltres ens han agradat, que han vist que hi ha les receptes, bueno, i que els oients esperem que també els hi agradin, i en direm uns quants, perquè la veritat n'hi ha bastants,
sí.
Així que avui, doncs, receptes de cuina de...
Literàries. Receptes literàries. L'any passat vam fer aquest programa i a la gent li va agradar molt, així que vam dir, el repetirem també.
És que és molt
també
bonic,
enguany.
Sí.
I a més la Magda li encanta la literatura,
sí,
també.
Sí.
Així que farem una mescla avui de les seves dues passions. Com vam fer l'any passat, si se'n recorden els nostres oients, hem seleccionat alguns llibres, alguns fragments on hi surten receptes o hi surten algunes coses relacionades amb la cuina. I si us sembla, anem amb el primer. La primera que hem triat, que a més hem d'agrair a les treballadores de la Biblioteca Comarcal de Mora d'Ebre, que ens han ajudat també amb la selecció dels llibres, és la novel·la Temps de Cireres de Montserrat Roig, no, Magda?
Molt bonic, molt bonic.
Molt bonic. Doncs anem a veure com sona això que us hem gravat.
Molt bé.
La Natàlia recorda els ulls desolats de la Jenny, la nova amiga d'en Jimmy, i havia anat per acomiadar-me. La nit abans els havia fet aquell pollastre rostit que em queda tan bo. Agafes el pollastre, dius que te'l buidin per dintre, i fiques dues pastilles de màgia o similar i també una llimona escapçada. Li havia explicat a la gent i perquè aquest plat li agradava molt a en Jimmy. Cuines molt bé, Natàlia, li deia ell tot sovint quan vivien junts a Bat. Jo havia agafat una bufa de sangria, potser hi havia ficat massa ginebra, i després sabia que tindria un atac de fetge. I és que no puc menjar tant d'arròs, s'infla el ventre i costa de pair. També el que passa és que els pollastres anglesos són molt més greixosos que els nostres. Abans de la sangria em vaig empassar tres copes de xerès i després el vi negre tan horrible que venen als pubs. Un vi que venen amb ampolles enormes. Però en Jimmy volia sangria. És el nostre comiat, és a nit, encara que hi sigui la Jenny. Encara que hi fos la Jenny, la Natàlia va fer el pollastre rostit amb una llimona a dins i Mr. Jenkins va ser molt amable perquè li va deixar el seu forn per arrostir-hi el pollastre. «My dear, I see», li va dir la grassoneta a Mr. Jenkins amb un somriure ple de comprensió. Els anglesos tot ho comprenen i et deixen el forn si es tracta d'un comiat. En Jimmy havia estat amable i dues o tres vegades, mig de broma, mig de vol, l'havia besada. La Jenny para la taula i escalfa els plats abans perquè no haguessin de menjar el pollastre amb arròs fred. La vetllada fou very nice, indeed, i la Natàlia va poder comprovar que efectivament en Jimmy havia canviat molt.
Molt bé, eh? Molt bé.
La primera lectura.
Ara vols que continuem amb la recepta?
Anem a per la recepta. Com fas tu aquest pollastre?
Bueno, pues el pollastre es pot fer, pues, com diuen, farcit, que quasi nosaltres lo fem més per Nadal.
Sí.
Aquí la Geni el feia, la Natàlia.
La Natàlia.
Geni, bueno, el va cuinar d'una manera que, pues, bueno, lo típic d'ells. Ja ho saps que els anglesos... Bueno,
això de cuinar no se li dona gaire bé, els
anglesos. Bueno, 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 però bueno, ho va intentar i diu que el pollastre li va quedar molt bo. Sí. Bueno, pues nosaltres intentarem que també mos quedi bo. Lo farem senzill, perquè lo farem senzill. Lo farem lo tipo que nosaltres fem a la cassola.
Molt bé.
La mateixa manera es pot fer al forn.
Molt bé.
Però bueno, avui el farem a la cassola.
Segons us agradi més, el xup-xup o al forn?
Molt bé, molt bé, molt bé. Pues bueno, el farem un pollastre de casa, un pollastre casolà, per dir alguna cosa. Farem 4 cuixes de pollastre, 100 grans de tomàquet natural triturat, 80 mil·límetres de vi ranci, 30 grams de panses, 40 grams de prunes sense pinyol, una culleradeta de pinyons, oliva, oli d'oliva no cal dir, ceba, sal, pebre i una miqueta de caldo, i si en un cas que no es té caldo, amb la pastilleta o es fa dels ossets del pollastre que et poden fer, una miqueta d'aigua.
Molt bé.
Que tot això va a gust del consumidor. Però ja saps que nosaltres, tant l'Agustina com nosaltres, la pastilleta mos agrada
sí.
molt.
I m'ha fet gràcia perquè en esta recepta
molt bé,
hi és
molt
la
bé.
Pastilleta.
M'ha llamat molt, m'ha llamat sí. molt. Exacte, exacte. Doncs pues mira, pues hem hidratat el birranci amb les pancetes i les prunes durant unes horetes, així queden millor. Després s'escorre les panses de les prunes, del birranci i s'aguarda. Tallem la ceba a juliana. Vull fer un petit comentari abans, que això ho vaig veure per la tele i ho he provat. El pollastre, abans de cuinar-lo, se posa amb aigua i sal, un bon ratet a la nevera. Si pot ser unes hores millor, però bueno, com que a vegades anem de pressa, el fiquem un ratet. Aigua en sal, després l'escorrem, lo torquem ben torcadet, el salem i posem pebre. I en marxa aquella coseta que té de sang,
sí,
que
sí.
a vegades te queda aquella coseta roigeta i tal i qual,
sí.
queda estupendo. Ho
Molt
he provat
bé.
I queda fantàstic. L'escorres, en paper este de cuina lo torques ben torcadet, fiques sal i pebre. I després
Molt
si
bé.
Vols enfarinar una miqueta, també queda millor perquè queda més meloset. Bueno, dit d'esta anècdota, continuem. Tallem la ceba juliana, netegem les cuixes, les posem en sal i pebre, en este cas, de la manera que hem dit, les donem a la cassola pels dos costats. Quan les cuixes estiguin doradetes, afixim la ceba en juliana, un cop rosetes i anyadim el birranci, que és el birranciet que havíem tingut les prunes i les panses.
Ai, que
Aquell
bo.
Mateix bé
sí.
el fiquem. Que el tenim reservat de les prunes i les panses. Ho deixem que es caramel·lesi, afegim el tomàquet natural i continuem la cocció. Añadim el caldo, en este cas si este caldo o aigua, com hem dit, es deixa coure uns 20 minuts a foc lent. Afegim les prunes i les panses que ja les teníem escorregudetes i a punt, cuinem tot durant mitja hora més i després, quan estiguin les deixem que les cuixetes estiguin ben tovetes. En una paella, a part, saltegem els pinyons amb una miqueta d'oli, que estiguin una miqueta rossets. En el moment de servir, els repartim els tallets pels plats i a continuació, per damunt, hi posem de la salseta, el pollastre, les prunes i les panses, i per damunt hi posem els pinyonets.
I queda superbo. Queda molt bo, amb aquest
boníssim,
tipus d'acompanyament de prunes i panses.
Sí. I si no volem tanta coseta, doncs hi posem molta pastanaga i quan estigui a punt hi posem uns dauets de pataqueta.
I més de verdureta.
Més de verdureta.
Segons el contrast que exacte, us agradi.
Exacte. Pues això és un pollastre que nosaltres lo fem sovint i mos agrada molt.
Ara anem amb una recepta de contrastos que hem trobat en un llibre, que és de la Laura Esquivel, és un best-seller a Mèxic, que es titula Com agua para chocolate. És un llibre que, si us agraden les receptes de cuina, se l'heu de llegir perquè cada capítol comença amb una recepta i a partir d'explicar com es fa la recepta, et va explicant com se fa la recepta mentre explica la història. I és molt curiosa. Nosaltres hem escollit, en aquest cas, una recepta amb pètals de rosa.
Bueno, molt bé, posa'm. Vinga, som-hi.
Tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina, las rosas, que en un principio eran de color rosado, ya se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. Tenía que pensar rápidamente qué hacer con ellas. ¿Estaban tan hermosas? No era posible tirarlas a la basura. En primera, porque nunca antes había recibido flores, y en segunda, porque se las había dado Pedro. De pronto escuchó claramente la voz de Nacha, dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban pétalos de rosa. Tita la tenía medio olvidada, pues para hacerla se necesitaban faisanes y en el rancho nunca se habían dedicado a criar ese tipo de aves. Lo único que tenía en ese momento era codornices, así que decidió alterar ligeramente la receta con tal de utilizar las flores. Quina cançó més bonica, Magda. És de la banda sonora perquè té pel·lícula, aquest llibre, també. Així
que... Sembla que sí.
Si sou d'aquests que us fa presa llegir, doncs sempre teniu la pel·li. Pues sí. No us explicarem com se fa la recepta. El que us recomanem és que, si us interessa, és llegir el capítol, que és com ho explica, però sí que direm els ingredients d'aquestes codornius amb pètals de rosa. Has cuinat mai amb pètals de rosa?
Pues
no havia sentit mai.
Pues no. L'Agostina mos va dir les codornices que fa ella,
sí, i tant.
Que també ha sigut un èxit.
Amb olives.
Em sembla que van al receptari de la cuina.
Crec que sí, que ha fet cap. Que el presentem el dilluns,
sí,
tots atents i atentes. Doncs vaig a escollir aquesta recepta, més que res, perquè com que Sant Jordi, pètals de rosa, doncs perfecte.
Tot lliga.
Utilitzem 12 roses, preferentment roges, 12 castanyes, 2 cullerades de mantequilla, 2 cullerades de fècula de panís, 2 gotes d'essència de roses, 2 cullerades d'anís, 2 cullerades de mel, 2 alls i 6 codornius. Clar, estem parlant en grans quantitats, que és per a on cuinaven en aquesta cuina del llibre. I diu, sobretot em fa gràcia, que s'ha d'anar molt compte a l'hora de despendre els pètals de les roses, procurant no punxar-se els dits, ja que a part de que és molt dolorós, els pètals poden quedar impregnats de sang i això, a part d'alterar el sabor del plat, pot provocar reaccions químiques que poden ser perilloses.
Molt bé.
Això ho deien en aquesta recepta que ens feia molta gràcia, així que si s'atreveu a cuinar amb pètals de rosa, aquí us deixem el repte,
exacte.
I que ens envieu la recepta després.
Exacte.
I ara anem al que més m'agrada a mi, el dolç, Magda.
Sí, avui doncs farem un bizcocho al trueno.
Bizcocho al trueno. Jo no coneixia aquesta història, me la va explicar la Magda i millor no l'expliquem, sinó que li posem veu perquè ha quedat molt curiosa aquesta última història de Patty Hansen dins del llibre Sopa de pollo para el alma.
Recetario.
Cuando mi hija mayor iba a párvulos, trajo a casa un libro para leerlo conmigo que se titulaba Bizcocho al trueno. Narraba la historia de una niña que tenía miedo a las tormentas y de cómo un día en que se aproximaba una, su madre le mantuvo tan ocupada en la preparación de un bizcocho que ya no pasó miedo. Poco tiempo después nos tocó vivir una de las tormentas más impresionantes que jamás he visto. Los truenos hacían temblar el suelo y no paraban de caer rayos. Mis dos hijas, al oír los increíbles estruendos que hacían temblar la casa, se echaban a llorar y tiritaban de miedo. En aquel momento, recordé que había guardado la receta del bizcocho al trueno y al proponerles que hicieran algo para distraernos, aceptaron encantadas. Y allí estábamos, una niña de 5 años, una de 3 y mamá, midiendo y mezclando ingredientes frenéticamente mientras el edificio se estremecía con los truenos, los rayos iluminaban el jardín y la lluvia bajaba raudales por el alero de la casa. Lo pasamos muy bien, aunque a mis hijas no les convencía la idea de que la masa del bizcocho llevara tomates. ¡Puaj!, exclamaban. No había suficiente chocolate para hacer la cobertura, así que espolvoreamos el pastel con azúcar glass. Y quedó muy bien. Bizcocho al trueno, Magda. Quina història més xula, eh?
M'hi va agradar, perquè l'altre dia la Rosa Barceló,
sí,
ja fem una mica de comentari... va dir de les pors,
sí,
en el teu cas un i en el meu cas els trons. No és una cosa que si els meus amics coneguts i tant, ja saben que quan tronen no em busquin, que no em trobaran. I este llibre m'hi va agradar molt, bueno, este miqueta, perquè clar, este llibre és molt bonic, perquè cada anècdota hi ha l'anècdota de l'explicativa i a més tot el tema que expliquen amb receptes de cuina. Vull dir que este de sopa de pollo per a l'alma, el receptari és molt bonic, hi ha unes vivències molt boniques i el recomanem. I aquest m'hi va llamar molt, perquè del trono dic, doncs mira, és una cosa que és veritat. Si estàs distreta fent amb alguna cosa, diràs que no penses tant en les coses. I
sí,
dic, pues mira, és una de les idees. Potser quan tornarà, potser m'hauré de fer magdalenes o posa'm a fer un coc, perquè així potser em distrauré i faré el bizcotxo al trueno. Ara el podem llegir? Que
sí,
la
sí, com el fas? Perquè a mi m'ha cridat molt l'atenció això de que hi posen tomàquets.
Tomàquet, bueno, Lo llegirem tal com va.
Sí.
Vull dir, això és opcional. Vull dir, clar, nosaltres aquí tomàquet, però bueno, com que avui en dia també el fan amb pastanaga i em fan sí. aquestes coses, vull dir que també és una de les coses que nosaltres incrementem. Bueno, doncs ficarem el bizcocho per al trueno. Direm els ingredients.
Sí.
Els posarem aquí, que potser ho tindrem més bé.
Que bonic que és fer programa de ràdio amb llibres damunt de la taula.
Pues sí, el llegirem directament d'aquí i així ens sortirà molt més millor. Esta recepta és una adaptació de la recepta del cuento Thunder Cake, el pastel del trueno. És molt senzill i molt bé. Bueno, ho explicarem i ho direm tal com és. Tres ous, una 3/4 de sucre, una tasseta, un tomàquet fresc pelat i triturat amb la batidora, després explicarem la miqueta, una tassa d'aigua freda, 250 grams de mantequilla, una culleradeta d'extract de vainilla, 2,5 tassetes de farina de reposteria, mitja tasseta de cacau, 1,5 culleradeta de bicarbonat. Ells posen molt bicarbonat, amb estes, ho he llegit moltes recetes, bicarbonat. En aquest cas, poseu bicarbonat o el que tingueu de casa,
sí.
de posar, no? Molt bé. Mitja culleradeta de sal i azúcar glaç per decorar. Per pelar el tomàquet, aquí ho fiquem tot molt ben explicadet, ja sabem que les cuineres de Perquinestes Sones saben com pelar una tomàquet, però ho direm tal com ho posa sí. el llibre. Per a pelar el tomàquet, escaldar en aigua calenta durant uns segons, després la pell se solta i és fàcil pelar. Cortar, tallar el tomàquet per la meitat i apretar una miqueta per treure les semilles. Això que et quedi així arreglat i després s'añadix a dins quan fas la pasta. Precalentar el forn a 170 graus, engrassar un motlle, separar les clares de les llermes se reserven en un plat i les clares se posen en un bol gran.
És
que està en castellà i jo el traduré en català i em costa una miqueta perquè castellà en català no és mi fuerte,
no
però bueno,
falta,
ho intentarem.
Magda, sí.
En el cuenco gran se bat la mantequilla amb la sucre fins que la mescla es quedi esponjosa. Añadir les llemes i la vainilla i batir. A continuació incorporem l'aigua i el tomàquet triturat.
Molt bé.
En aquest cas, tal com hi diu aquí, si vosaltres no voleu posar el tomàquet, doncs no el poseu, però nosaltres diem tal com està la recepta.
Claro.
Remenau tot juntet, si añadix la farina, el cacau, el bicarbonat i la sal sobre la mescla i remoure-ho tot fins que quedi molt bé. Batir les clares a punt de neu, incorporar la massa sense remoure molt, que quedi així com a espesset a espesset. Després, com que tindreu el molde preparat, l'añadiu allí al molde i deixar durant 35 o 40 minuts al forn, fins que estigui apretat. Aquí fica, apretar con el dedo en el centro hasta que se note hecho.
Això no ho feu, eh?
No, nosaltres fiquem una miqueta a la varilleta sí. o posem el gabinetet. I deixar-lo enfriar i deixar enfriar i espolvorear i ficar per damunt azúcar glaç que queda molt bé, que queda blanquet així en un colador, tac, 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 ben blanquet i queda estupendo.
Perquè ella deia a la història, esta noia, no? que no tenien xocolata.
Que no tenien xocolata i van añadir això.
Sí.
En aquest cas, nosaltres ho fiquem tal com hi diu aquí. Però si teniu xocolata en polvo, doncs ho poseu per damunt també. Això és el nostre bizcocho al trueno.
Bizcocho al trueno, eh? Quina gràcia m'ha fet. Quina gràcia m'ha fet a mi aquesta recepta, eh? Molt xula. A més, per entretindre'ns. I per acabar, ja, Magda, que a tu t'agrada molt llegir, també, ens portes una d'un pastís molt especial, també. Quin pastel és?
Pues bueno, el mejor cumpleaños.
El mejor cumpleaños.
Aquí está pastel azucarado texano de la abuela, pero bueno, deixarem només la miqueta perquè, bueno, los pastels estos i les tartes quasi totes són molt igual. Però m'ha agradat llegir una miqueta de l'abuela,
clar, cuinera, clar que
sí. I m'ha agradat.
Doncs endavant, la Magda en directe llegeix a la ràdio.
Sí, molt bé, molt bé. El mejor cumpleaños, Mary Olsen Kelly. Procedo de una familia de grandes cocineros. Mi abuela es famosa por su pastel azucarado, texano, y sus tartas de todos los estilos. Mi madre es una excelente cocinera, capaz de hacer algo de nada y preparar unas galletas del día del juicio final, que son un regalo de los dioses. Mi hermana es una auténtica artista culinaria, que goza dominando las recetas más desafiantes que puede encontrar. De algún modo, el gran culinario mutuo es mi pero aún así soy capaz de apreciar el talento del resto de mi familia. En mi opinión, la comida es solo una excusa para pasar el tiempo juntos. Una de nuestras mejores reuniones en nombre de la comunidad tuvo lugar en el 26º cumpleaños de mi hermano. Para mí, cambió por siempre el significado de esta celebración anual. Fue el mejor cumpleaños al que jamás he asistido. Toda mi familia se reunió en la hermosa casa de estilo sureño que posee mi hermana en el norte de California para pasar una velada gastronómica con pastel de cumpleaños incluido. La comida se inició de forma suntuosa. Bárbara se había excedido y a medida de que servían los segundos platos nos dio cuenta de aquella comida, pero muy exquisita que fuera, no iba a estar completa sin tener haber escuchado el invitado de honor. Bob comenzó un pequeño discurso y dijo a continuación: «Me siento bastante confuso a esta edad. Lo que de verdad me gustaría es oír qué se dedicaba a cada uno de nosotros cuando tenía 27 años». Todos nos escogimos en nuestras sillas y se produjo un silencio mientras cada uno de nosotros retrocedía mentalmente hasta esta edad. 26, ni siquiera 30, tan joven aún, pero hay un verdadero adulto, uno por uno, explicando las ideas y sueños que nos guiaban a los 26 años. Yo conté lo de mi intención de graduarme en interpretación, renunciando a un cómodo trabajo de profesora para trasladarme a Nueva York y luchar por ser actriz. ¡Ah! La aterradora pero conmovedora vida de una artista hambrienta con demasiados sueños a los 26 años. Mi hermana habló de sus sueños de autopista por Europa, de su vuelta a casa, de su radical cambio de vida a esta edad. Todos sentimos con la cabeza recordando el cambio tan espectacular que dio entonces. Mi padre, haciendo un gran esfuerzo, habló con voz quedada sobre la muerte de su primer hijo. El bebé tenía solo 6 semanas cuando murió a causa de una dificultad cardíaca. Y mi padre, solo 26 años cuando perdió el hijo que podría haber sido nuestro hermano. Uno a uno hablamos todos, celebramos los nacimientos, la confusión, los cambios, la pérdida mientras la rueda de la vida y de mi hermano giraba, un cumpleaños más en fin de otro año. Y así comimos el famoso pastel azucarado de Texas, puesto que es el favorito de mi hermano, y aquella noche me supo como nunca.
Ai, que xulo, eh? El mejor cumpleaños. Magda, que t'agraïm moltíssim que hagis llegit, que hagis vingut avui aquí a la ràdio, que sense l'Agustina ens costa una mica, no?
Una mica.
Ens costa una mica tirar endavant, que li dediquem a ella i a l'Antonio aquest programa.
Una mica.
I ho hem de deixar aquí perquè ja no tenim temps per a més, però em sembla que portes alguna cosa per aquí preparada,
sí,
no?
Sí, una coseta.
La llibreteta de la Magda l'hauríeu de veure, eh? Perquè fa molt de goig, a més.
Sí, tot castellà i català. Todo vamos en una.
Así llegamos a todo el mundo.
Bueno, pues mira, del libro de la sopa de pollo para el alma, hay tret un petit fragment que m'agrada molt, que es diu: el hogar es donde la olla de sopa que se cuece lentamente al fuego llena la cocina de suaves aromas y de alegría tu corazón y da alegría a tu corazón y a tu estómago.
Doncs amb aquesta frase, que jo crec que no pot ser més adient, ho deixem aquí. Recomanem que llegiu moltíssim i que us compreu llibres de cuina, que n'hi ha de superxulos.
Bueno, nosaltres no podem d'allò, però bueno, tenim a nosaltres, a la nostra casa, tenim uns llibres, ahir mateix...
La Francesca Lier, darrere els seus talons.
Que no podem deixar els talons, un mica l'Esteve.
No deixis mai de mirar el cel.
Tenim
l'Andreu Carranza, també, Ciutat de Llops. Bueno, hi ha molts, afortunadament tenim molts escriptors de casa nostra que presenten llibre.
I agradables. I el que no ha començat a llegir en els llibres de la Francesca Lier, li recomano, perquè quan ne començarà a llegir un, no podrà parar. Això és el que m'ha passat a mi.
Això és el que ens passa aquí a la ràdio, que quan comencem a parlar de cuina no podem parar, però ho hem de deixar aquí perquè ens hem quedat sense temps. Magda, moltíssimes gràcies i una abraçada molt forta a l'Agustina també i a tots els oients.
Agustina, Antonio, una abraçada molt forta. Us esperem.
Fins la propera i feliç Sant Jordi.
Feliç Sant Jordi a tothom.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.